Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE. Des de Catalunya i Andorra sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts tots. Benvinguts totes. Benvinguts totis i els que calguin que siguin benvinguts. Com porteu els llagrimals? Pregunta que us faré... Avui estic molt preguntón, eh? Disculpeu, una pregunta que us faig perquè vosaltres us respongueu vosaltres mateixos. Quina va ser la darrera vegada que vau plorar? La darrera vegada que vau, tant per alegria com per tristor. Habitualment associem la plorera a una tristor, a una pena, a una desgràcia, però també es plora quan estàs emocionat, quan estàs feliç, aquella emoció salvatge que plores d'emoció, de felicitat. També es pot plorar per felicitat, encara que el més reconegut és que es plori per una desgràcia, per un problema, per una qüestió trista, no? Bé, aquesta seria la part emocional de les llàgrimes. A part, tenim la part més biològica, perquè les llàgrimes lubriquen l'ull i ajuden a controlar l'activitat bacteriana. Més enllà de tot això, plorar és un procés màgic del cap, del nostre cervell, que té una, entre d'altres moltes coses, és empatitzar socialment amb altres éssers humans. Això és claríssim. Però per què plorem? Per què plorem? Quina finalitat hi ha més enllà de la biològica darrere de tot això? Va, en parlem del tema i en parlem amb la Montse Blasco. La Montse Blasco és professora de neuropsicologia de la Universitat Abat Oliba Feu per parlar d'això. Montse, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí. Quan va ser la darrera vegada que vas plorar? Tu, si vols, no respons, eh? Si no vols... És una pregunta que a vegades és una mica personal, això.
No, potser és més complicat de per què vaig plorar, no? Però sé que sí que és veritat que plorar, he plorat fa uns dies.
I escolta'm, sí. I per què plorem?
Ai, doncs és una gran pregunta, eh? I no sé si sempre és tan fàcil de respondre.
No, ja, bueno. Ja ho suposo, però tampoc pretén deixar les coses hiperclares en els 10 minuts no. Que xerrarem, però per una cosa per sobre, sí, per què? Per què tenim aquesta resposta davant d'aquestes emocions?
Doncs mira, és com que el nostre cos, a nivell més biològic parlant, necessita com fer un reset. És a dir, quan no tenim unes emocions, el que deies tu, podia ser tan positives com negatives, i quan tenim aquesta càrrega, diguéssim, per dir-li d'alguna manera una càrrega emocional, el nostre cos necessita com intentar trobar la calma. No? Llavors, quan plorem, sí que és veritat, si parlem una mica més biològic, sense entrar en molts detalls, però s'activa el que seria primer un sistema nerviós més simpàtic. És aquell sistema que s'activa quan tenim situacions d'estrès, no? I quan penseu en plorar, si penses en aquesta situació de plorar, al principi, doncs, potser augmenta la freqüència cardíaca, no? És com una sensació desagradable en un primer inici, per això plorem també.
Una vàlvula d'escape, podria ser?
Sí, és una vàlvula d'escape, no? S'activa davant aquesta situació d'estrès, el teu cos s'activa i augmenta, no? Pues el ritme cardíac, la pressió arterial, i s'activa una mica, i després el que passa és que s'activa un altre pas del nostre sistema nerviós, que és el sistema nerviós parasimpàtic, que és aquell que calma el cos. Ah. És a dir, és aquesta vàlvula d'escape quan ja ha començat a funcionar, no? I baixa tota aquesta pressió arterial, la freqüència cardíaca, i de fet és el mateix sistema que s'activa quan fem, per exemple, activitats plaents, o després de fer esport, o fins i tot després de meditar. Llavors, és el que tu bé deies, és una vàlvula d'escape que activa primer una part que potser nosaltres pensem que és més desagradable, no? I aquest malestar que ens genera plorar, sí. Però si després tu penses, quan acabes en aquesta situació de plorar, hi ha una certa calma i baixa les revolucions, que diguéssim.
Ostres, sí, però jo associava moltes vegades, sobretot la part més tristona, a això, a una situació desagradable, però bé, ho enfoques d'una manera que fins i tot tinc ganes de plorar. Escolta'm, hi ha dues hormones, que és l'oxitocina, sí. I la del el cortisol, no? Que és la de l'estrès, i l'altra és la del plaer. Quin paper juguen a l'hora de plorar?
Doncs aquestes dues hormones la veritat és que tenen un paper molt rellevant. El que s'ha vist és que quan tenim aquesta acció de plorar, disminueixen els nivells del cortisol i el cortisol no deixa ser l'hormona que està més relacionada amb l'estrès. Llavors, si ho relacionem una mica amb aquest sistema que jo estava parlant ara, no? Mm-hmm. Que s'activa, desactiva, quan ens trobem més relaxats és perquè realment una de les hormones que hem alliberat i hem baixat els nivells és de cortisol. I alhora, el que tu comentaves, l'oxitocina, que més popularment es coneix com la hormona de l'amor, del benestar, de, no?
Sí.
Sí que aquesta s'allibera. Llavors, aquesta, junt amb altres hormones, com les endorfines, donen aquesta sensació de benestar, de plaer, de reducció del dolor després de l'acció de plorar.
De calma. Seria una
de calma,
acció de calma.
Exacte. Ens donen, jo diria que ens donen calma i ens donen aquesta sensació d'alleujament, no? De com que ens han tret un pes de sobre.
Jo no vull entrar en aquest camp, però és que a vegades és inevitable. Moltes vegades plorar s'associava més a les dones que als homes. I no sé si és aquesta la sensació, que les dones tenen més tendència a plorar i, o els homes per una qüestió social o construcció del mascle ibèric no vol plorar, sí, se l'aguanta. Com va això?
Sí que és veritat que no, ara jo crec que durant aquests últims anys és diferent i sí que es veu, no? Però hi ha una part que en quant a l'expressió emocional, perquè tots sentim emocions, tots estem tristos, tots estem alegres, tots tenim ganes de plorar. Una altra cosa és com a nivell social ens comportem. Però sí que és veritat que sí que s'ha vist que en algunes dones pot haver-hi, bueno, que en general les dones, no? Alliberen potser una mica més de progesterona i que això podria donar aquesta reacció. Mm-hmm. Però jo crec que aquí es combina amb molts aspectes. I clar, un és com podem demostrar les nostres emocions.
És més multifactorial, no? Més entre construccions.
Totalment.
Construcció biològica i construcció social. Vull dir, aquí s'ajunten moltes coses davant d'això, no?
Sí, quan parlem de psicologia, molts cops és la combinació de tot i no podem dir que sigui només un únic factor. El que sí que a nivell social, que jo crec que és un aspecte molt interessant, és que quan nosaltres veiem una persona plorar, s'activen una sèrie de zones al nostre cervell que el que ens fan és ser més empàtics. És com que ens activa. Si veus algú plorar i penses en el que fas, no penses en el teu cervell, però sí que és veritat que t'acostes, no? Si veus, per exemple, algú que estimes que plora, tu t'acostes i abraces o intentes fer com una resposta a aquesta conducta. I això és perquè també a nosaltres ens activa.
Ostres, és veritat, tens raó aquí. No havia reflexionat en això, però sí que és cert. Vull dir, seria una qüestió...
Sí.
I això pot tenir, no sé, una enganxada en evolutiva? Vull dir, perquè, clar, quan parlem d'aquesta sintomatologia de protecció, pot ser una qüestió també molt evolutiva?
Sí, totalment, eh? Sí que és veritat que a nivell de més estudis hi ha poca evidència i encara ens queda molt per conèixer i, com deies tu, no, entrar és difícil poder donar resposta a tot, però diguéssim que evolutivament, i aquí no entrarem en molts detalls de com funciona el cervell, perquè és tot un univers realment, però diguéssim que els humans, no, i la part més evolutiva que ha evolucionat respecte a altres animals és aquesta part empàtica. Llavors, aquestes estructures que s'activen són realment les que han anat evolucionant amb els jacs dels anys de la història de la humanitat.
Es pot plorar de felicitat? Perquè jo abans començava també que quan salten les llàgrimes no sempre són de tristor, sinó també quan estàs molt feliç, quan hi ha un episodi emocionant, però positiu, també plores.
I tant. Bueno, jo he plorat molts cops de felicitat, realment, i realment és quan, per explicar-ho d'una manera més senzilla, és com que el teu cervell, evidentment, es pot plorar de felicitat i és perquè el teu cos necessita poder treure aquestes emocions positives o negatives.
O sigui, tornem al principi que explicaves, no? Vull dir, aquesta liberació no deixa de ser un estrès, una pressió emocional.
Exacte. El teu cos té una emoció i ha de donar resposta a aquesta emoció. Llavors, segons no, com estàs en aquell moment i també com perceps el que està passant al teu voltant, doncs potser no arribes a plorar o potser arribes a plorar.
Doncs mireu, és la part positiva de plorar i el per què i les conseqüències que té pel nostre cos. Montse Blasco, professora de Neuropsicologia de la Universitat Abat Oliba Feu, com sempre, l'escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Va, que de seguida en parlarem d'economia, en parlarem amb Maria Jurídica Global, que ens explicaran com... fer net de deutes. Però abans, si em permeteu, anem a parlar de psicologia. I per parlar de psicologia tenim el Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella, que ofereix el coneixement de bons professionals en qualitat, confiança, empatia en un entorn confortable per aconseguir precisament això, el benestar emocional. A on estan? Doncs al passatge Boca Vella, número 7, al costat de la plaça Tetuan, a Barcelona. El telèfon 604 40 95 18. 604 40 95 18. Però no cal que ho memoritzis ara, perquè tota la informació la trobaràs a la seva web, bocavella.org. bocavella.org. Necessites teràpia? A Boca Vella estan per ajudar-te.
Mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Vamos a hablar de una tensión silenciosa. De esa que no solamente exprime tu cuenta bancaria, dejándola en números rojos muchas veces. Espero que no sea la mayoría de vosotros, lo deseo de todo corazón. Pero es que además ese tipo de deudas, cuando te quedas así, te das cuenta que te quedas pelado los primeros días del mes en cuanto te acaban de ingresar la nómina y dices, las deudas me están agobiando. No solamente es una carga económica, sino que incluso se me permitís, también es una carga de salud mental. Y esto lo empeora absolutamente todo de una manera grave. Bueno, pues hay luz y esto se puede arreglar. Y el nombre de ese, iba a decir milagro, pero no lo es una ley. Se llama Ley de Segunda Oportunidad. Y vamos a hablar de ella, porque en Área Jurídica Global fueron los primeros en aplicarla en España y son auténticos expertos en llevarla, en torearla para arriba, para abajo, venga, auténticos expertos. Y para eso tenemos a Arianda López y Javier López de Área Jurídica Global. Bienvenidos, Arianda, Javier, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por la invitación, COPE.
Encantados de estar un día más hablando de esta ley, lógicamente.
Me encanta que me llaméis COPE.
Bueno, a todo el mundo.
Gracias, COPE.
Oyentes, claro que sí.
Gracias, COPE. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de un caso real en este caso. Es el caso real de los Ortega. Los Ortega. Los Ortega son un matrimonio con dos hijos de Córdoba que aún no habían dejado de pagar, pero la tarjeta revolving, O sea, aún pagaban la deuda, ¿eh? Pero la tarjeta revolving, ya sabéis que las carga el diablo también, las tarjetas revolving, un microcrédito y el coche a plazos sumaban entre todo 70, cifras redondas, ¿eh? 78.000 euros. Y claro, depende cómo puedes vivir al límite emocional, noches sin dormir, discusiones por el plan, por todas las compras que puedes ir a hacer. ¿Qué compramos? O sea, llevar la lista de la compra que debemos comprar con razonamiento, pero desde el pan de molde hasta la margarina, a ver qué compramos, ¿no? O sea, al final, ¿qué ocurrió? ¿Arián de Javier?
Pues
es una tensión importante, tener que ir al súper y decir, ojo, no, esto no me lo puedo permitir. Marca blanca todo.
No solamente eso. Imagínate no poder dormir sin tomarte una pastilla.
Eso es aún más duro.
O que realmente importe el día del mes en que a tu hijo se le rompen las gafas, porque depende del día, claro, podérselas arreglar o no.
Esos imprevistos que suelen surgir, que como este que estabas contando de las gafas.
Claro, es que son situaciones límite y tu vida puede cambiar por completo, como bien decías, con la ley de segunda oportunidad, que es lo que le pasó a esta familia, que de casi 80.000 euros de deuda y no poder dormir, hacer malabares para llegar a fin de mes, ¡boom! Como si fuera magia, aunque sea ley, deuda cero. Y vuelta a empezar.
Esto es fantástico, ¿eh? Supongo que la madre, creo entender, antes me lo explicabais, que os confesó que tenía un nudo constante en el estómago, Javier.
Pues sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que no es solamente el no llegar a final de mes, es decir, tengo un problema económico. Es todo, ¿no? Y como dice el refrán, si nada cambia y tú cambias, todo cambia. Todo el mundo debe saber de una vez, y gracias nuevamente a COPE por ayudarnos a difundir, que hay una ley que cancela las deudas que no puedas pagar. Seas autónomo, trabajes para terceros, seas avalista. Las deudas se cancelan. No, ya estamos cansados de que siempre gane la banca. La banca no gana siempre. Hay una normativa europea que te ayuda a cancelar las deudas que no puedas pagar. Con lo cual, repito, encantados de estar en COPE y que la gente sepa que esta ley existe y funciona.
Voy a hacer unas preguntas en plan test, ¿vale? Yo voy haciendo la pregunta de dudas que se me pasan por la cabeza y vosotros con respuesta rápida me decís la solución.
Venga, nos quieres poner a prueba, ¿eh?
No, más bien me pondréis a prueba vosotros a mí, más que yo a vosotros, ¿eh? Primero, para acogerme a la ley, ¿tengo que ser moroso ya para acogerme? O sea, ¿ya no puedo pagar o no?
No, es decir, si tú ya ves que tienes una situación compleja para llegar a fin de mes, tengas tus deudas al día, al corriente de pago o no, ya puedes empezar a actuar y moverte, ¿no?, para solucionar esta situación.
Vale, si soy asalariado o autónomo, ¿importa una cosa u otra?
Exactamente igual. Da igual que seas pensionista, asalariado, autónomo, cualquier persona que tenga deudas que no pueda pagar las puede cancelar.
Cuando entendemos de buena fe que a esta ley te tienes que acoger y actuar de buena fe, ¿qué estamos entendiendo por eso?
Pues que no tienes que falsear ninguna documentación, no tienes que ocultar ningún documento, tenemos que ser transparentes. Piensa que vamos a ir delante de un juez, y un juez no es tonto. Va a revisar que todos los documentos sean reales y que no hemos falsificado una nómina, nuestros antecedentes penales o cualquier otra información.
De acuerdo. Gran preocupación, ¿puedo perder mi casa?
No. Desde la normativa, desde la modificación de la ley de segunda oportunidad en el año 2022, la casa se mantiene siempre que la hipoteca, si tienes hipoteca, esté al día y puedas pagarla. E incluso si la vivienda no tiene hipoteca, la puedes mantener en un pequeño plan de pagos.
Bien, bueno, ahora imaginemos ya que todo el mundo... He acabado con este test de preguntas así rápido. Yo creo que
superado,
más o menos,
¿no?
Yo creo que, bueno, con nota además, ¿eh? ¿Cómo se puede contactar con ERE Jurídica Global si alguien está interesado en todo esto?
Tenemos un teléfono que es a partir del que, llamando, ¿no?, y diciendo que sois oyentes, conseguiréis la primera asesoría gratuita, que es el 900-730-906.
De acuerdo.
Muy bien. Y a través de la web, desde luego. Yo siempre diría que busquen en Google Área Jurídica Global, areajuridicaglobal.com. Y no olvidemos, lo hemos dicho muchas veces, primera consulta gratuita para todos los oyentes de COPE.
Pues lo recuerdo, areajuridicaglobal.com, la web, la primera consulta gratuita para los oyentes de COPE Cataluña. Y el teléfono, 900-730-906. 900-730-906. Javier Arianda, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Muy bien, un saludo. Hasta pronto a todos.
De seguida arribarem a dos quarts de dues i serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, el temps, el trànsit, els esports. Recordeu que el més destacat del temps de la meteo bàsicament és aquesta baixada de temperatures de ple hivern Fa dos dies estaven molt per sobre del que tocava, abans d'ahir estaven bastant per sobre del que tocava, i sobretot de cara a divendres, dissabte, la matina, la nit entre divendres i dissabte és quan el Meteocat apunta que registrarà les temperatures més baixes a Catalunya, unes temperatures de ple hivern. És a dir, estarem molt per sota del que toca. Això ve de la mà d'aquesta cua de la borrasca que ens... La Clàudia que marxa. Clàudia, vau. I ens porta una massa d'aire àrtic. Va, que de seguida actualitzarem tot això aquí a migdia COPE. Però abans, us vull recordar que INSCOR, afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden, ja sabeu, el teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida programant la visita per quan tu necessitis, per quan et calgui i et faci falta. Tota la informació a inscorbcn.com, inscorbcn.com, allí trobareu tota la informació i el que calgui per tenir aquesta revisió. Per cert, que després parlarem amb ells per relacionar on està el límit de l'exercici. Fer exercici és bo pel cor, però hi ha un límit? Què passa quan et passes? Va, que de seguida actualitzem informació de serveis aquí a migdia COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmabari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Barisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmabari.com. Laboratorio Farmabari, porque moverse bien es vivir mejor.
Concierto único en Barcelona de Álex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas. Álex Fernández en concierto.
És Black Friday a Bazar el Regalo, amb superdescomptes de fins al 50%.
Portàtil Asus amb processador Core 5 i Windows 11, abans 599 euros, ara per només 497.
El millor Black Friday a Bazar el Regalo.
Cada dia més a prop teu.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB. Salud y aseguranzas médicas.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí. ¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Senyors, horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. I si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis, començant per la meteo. I és que aquesta tarda de dimarts, el que esperem són núvols d'evolució, sobretot al litoral de la costa central, Costa Brava, Pirineu, Prepirineu, però un predomini clar del sol. Tenim un predomini durant tot el dia del sol i les temperatures a la baixa, bastant a la baixa, cauen en picat per aquesta entrada d'aire fred, aquesta massa d'aire àrtic que ens està instal·lant i que ens passarà per sobre, deixant unes temperatures de ple hivern, però no serà avui ni serà demà. Serà de cara a dijous. A dijous ja notarem clarament aquesta massa d'aire àrtic i, sobretot, la nit de divendres a dissabte, que és quan està previst, o el Meteocat té la previsió que els termòmetres toquin fons. Estem parlant, bàsicament, que estarem en un temps, ja sabeu, empugit. Tenim un temps que és una muntanya russa aquesta tardor. Fa 4 dies tenim unes temperatures bastant per sobre del que tocaria. I ara tindrem temperatures molt per sota del que tocaria. Bé, de fet, no esperem pluja. Demà dimecres pel matí, més o menys, tindrem una situació semblant a la d'avui, un predomini del sol, però serà un sol tèrbol, amb algunes presències de núvols, sobretot a la façana costera i Pirineu. I ja per la tarda sí que traurà el nas els primers flocs de neu clarament cap a la Vall d'Aran. Uns flocs de neu que dijous per la tarda-nit ja seran acte de presència el que serà el Pirineu Occidental. I possiblement al prelitoral de Girona i Catalunya Central pot nevar. I hi ha presència de núvols i també de pluges. Això serà de cara a dijous, és a dir, que encara ens queden un parell de dies per afinar aquesta previsió. Les temperatures a la baixa, farà fred, bàsicament, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bon migdia, benvingut.
Hola, molt bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a hores d'ara hi ha algunes incidències a la xarxa viària catalana, a l'AP7, a Barberà del Vallès, circulació congestionada en sentit sud. D'altra banda, a Barcelona, la Ronda Litoral presenta intensitat entre la Barceloneta i Poblenou en sentit Llobregat. I en sentit Trinitat trobem algunes retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Fòrum. També hi ha aturades a la C58 i a la C33 per accedir a la capital catalana. I de moment, això seria tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Adrià. Bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Ja tornem. Faran alguna festa?
909 dies entre el Barça-Mallorca, que va ser l'últim partit abans de les obres, i el Barça-Atlètic de Bilbao, que suposarà el retorn del Barça a l'Spotify Camp Nou. 909 dies.
Que maco.
Algunes coses han canviat.
El què?
El president de la Generalitat.
Ah, mira, bé, sí. Molt.
L'habitant de la Casa Blanca.
De fet, ha canviat tot l'equip del Barça, perquè estava Busquets
i Jordi Alba
en el darrer partit del Camp Nou, és a dir, ha canviat tot l'equip del Barça.
Sí. Miri, en tot aquest temps, a Lamine Yamal li ha donat temps per consagrar-se i guanyar una Eurocopa amb Espanya.
Mira.
I a Fermín li ha donat temps per consagrar-se i guanyar un or olímpic amb Espanya.
És que per aquests nanos serà com anar a un estadi absolutament desconegut.
Serà un estadi d'estrena. Sí. És veritat que Lamine va tenir uns cameos, unes estonetes, però vaja, era Lamine. Ara és Lamine.
Ara és els Don Lamine.
Don Lamine. Don Lamine.
Don Lamine.
Insigne habitant d'Esplugues de Llobregat.
Doncs el nano ara és Don Lamine.
Insigne habitant, repeteixo, d'Esplugues de Llobregat. Bueno, doncs, que el 22 de novembre tindrem Barça Atlètic al Camp Nou. Això era una mica el que arrossegàvem d'ahir. Una jornada també on Víctor Font va moure fitxa i va presentar Nosaltres. Nosaltres, no vostè i jo, no.
No, nosaltres.
Uns altres, nosaltres, que és la plataforma amb la qual doncs anirà a les eleccions. Veníem d'aquesta foto mig furtiva de Messi al Camp Nou, presentació i posada de llarg ahir amb VIPs.
Tindrà pes aquesta fotografia, aquest Messi en les eleccions del Barça sense tenir intenció, perquè en principi no té cap intenció de participar-hi, no?
Home, de moment... si entenem el post que va fer a Instagram a les seves xarxes com una bufetada a la porta, Messi haurà girat 180 graus, perquè haurà passat de ser arma electoral de la porta a les últimes eleccions a ser arma electoral de l'oposició en aquestes eleccions. Víctor Font, ahir, parlant sobre Leo Messi.
Intentar utilizar a Messi, ya lo hemos visto, porque Laporta lo ha hecho varias veces y ha generado lo que ha generado. No, yo no lo veo en clave de campaña, yo lo veo en clave de que él es más culé que el palo de la bandera y que lo que le hubiera gustado es lo mismo que me hubiera gustado a mí, es que no hubiera salido del club y que aún estuviera jugando aquí. Y lo peor, que no hubiera salido como salió, por la puerta de atrás, que luego se le alimentara la esperanza de volver cuando ya estaba acabando el contrato en París y que se le frustrara la vuelta por segunda vez.
Bueno, en tot cas, Víctor Font ja està en marxa amb nosaltres, l'oposició ja està en marxa perquè anem cap a un procés electoral, i el 22 de novembre, Barça-Atlètic de Bilbao. Ha vist vostè els preus de les entrades?
No, però no. Han de ser guais, no? Han d'estar...
Piquen.
Piquen, no?
Piquen. Piquen. No parlem de Piquel, el jugador... No, no, no. Parlem de que piquen.
És una revenda...
Piquen.
De Rosalía, una revenda de Coldplay.
Piquen una mica. Ahir va passar pel partidazo, Elena.
Quan? Però no diguis piquen, però de quan estem parlant?
Home, parlem de tres dígits.
Tres dígits? Quan? Però quants?
Home, entre 100... De 100 cap amunt. 100, 200, 300, 400, 400, 500... Piquen. Piquen. Home. Piquen. Jo, quan li dic que piquen, és que piquen.
Pels mortals que no van mai a un estadi de futbol, quina seria un preu normal per una entrada per veure el Barça Atlètic?
Home, per veure el Barça Atlètic de Bilbao, no el Barça Atlètic del Barça. El Barça Atlètic,
no, el Barça Atlètic de Bilbao.
Aviam, això depèn molt de si tu tens un carnet d'abonat, que té uns il de la teva localitat. No és el mateix una tribuna que un córner, no és el mateix un lateral que un fons.
Però estem parlant d'aquests preus que piquen? Seria per tothom, per socis i no socis?
Home, per aquells que vulguin comprar entrada, sí. D'això parlava anit, en el seu pas pel partidazo. Bueno,
però esto què és?
La directiva del Barça, Elena Fort.
Sabéis que las entradas primero... O sea, ya cada partido tiene su precio determinado. Además, se hace con un sistema dinámico de venta. Por lo tanto, cuanto más demanda, pues va subiendo el precio. Es un sistema que es así, es como funcionan las plataformas, los mercados. Es lamentable, no sé si lamentablemente no, pero esa es la forma de actuar. Nosotros intentamos buscar siempre un equilibrio entre lo que son los socios abonados y nuestros socios. Con los que tienen el pase pagan aproximadamente entre 18 y 30 euros por partido, más o menos según las zonas, y sí, hay una parte que evidentemente se comercializa con descuentos a socios, y hay partidos que son más caros.
El Barça ha de recuperar el terreny perdut de tot aquest temps que no ha estat a l'Spotify Camp Nou per, doncs, acumular aquesta quantitat d'ingressos.
Aquests no seran els preus que pagaran els socis entre 18 i 30 euros, que deia...
Quan estigui tot normalitzat...
Aquest primer partit no? Clar, el soci no se li pot enganyar.
Miri, no, m'ho ha posat fàcil i renunciaré a rematar aquesta pilota que m'ha deixat vostè a la ratlla de gol. Per cert, última hora...
Jo, si fos soci del Barça, estaria una mica empipat.
Miri, dimecres 19 de novembre, reunió de la Junta Directiva itinerant del Barça al Monestir i Auditori de Sant Cugat del Vallès.
Molt bé.
A les 17:30, atenció...
És un lloc emblemàtic magnífic
per visitar. No, està molt bé el Monestir de Sant Cugat. Va, que avui juga Espanya, juga la selecció. Espanya-Turquia, a la Cartuja, per rematar la classificació pel Mundial. Avui, evidentment, tiempo de juego. Tenim blaugranes encara repartits, no només amb la selecció espanyola. Juga Christensen amb Dinamarca, Roni Bardaggi amb la selecció de Suècia, etcètera, etcètera. L'Espanyol, tema de debat. La pèrdua o el pas enrere de Riedel a les últimes alineacions de Manolo González, que aposta per Calero i Cabrera com a parella de centrals de l'Espanyol. Al Girona, un dia més, les possibilitats de Mitchell amb la lesió de Dani Blin per conformar l'eix de la defensa del Girona pel proper partit de Lliga. I en bàsquet, també de fa poquets minuts, la primera llista del seleccionador espanyol Chus Mateo com a tal. Finestra FIBA, dies 27 i 30 contra Dinamarca i Geòrgia. Recordem, finestra FIBA vol dir que els que juguen l'Eurolliga no van els jugadors del Madrid, no van els jugadors del Barça, etcètera, etcètera. Noms propis, doncs, per exemple, Pep Busquets, el jugador del Girona, o Oriol Pauli.
Bé, això és... Jo tinc un lío amb el bàsquet, que no, qui va, qui no va, quin partit hi ha...
Jo li desfaig el lío. Les finestres FIBA van independents de l'Eurolliga.
Vale.
És a dir, poden coincidir en el calendari amb partits d'Eurolliga. Per tant, quan juga la selecció aquests partits, juguen l'equip de les finestres, que no tenen ni els internacionals del Barça, ni els del Madrid, ni els del València, que estan jugant aquesta
llavors
temporada.
Llavors, entenc que la selecció...
Ni els de Baskonia, per exemple.
Pot perdre potència.
Home, perd, evidentment, qualitat, però això li passa a tots els països, perquè, clar, Itàlia li passa també amb els equips italians que juguen a l'Eurolliga, Alemanya el mateix, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, bueno, el país que té menys equips o menys participants a l'Eurolliga guanya potencial. Bueno, vale. De fet, ja ens va costar una mica de suor la darrera finestra FIBA, però bueno.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon migdia. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres. Esports Cope amb el Joan Ballori. Per cert, Cádiz. Parlem de Cádiz. Cádiz té una ubicació única. He dit ubicació única. De fet, la ciutat està completament rodejada pel mar i compta amb un clima suau tot l'any. I a totes aquestes qualitats s'ha de sumar el seu gran potencial per projectes i esdeveniments esportius, com partits de rugbi, per exemple. Ahir per la nit fèiem el partidazo de COPE des de el Puerto de Santa María. Y el vicepresidente de la Diputación y alcalde del puerto es Germán Beardo.
El rugby siempre ha tenido una deuda pendiente del puerto con el CRAP, ¿no? Y en este caso tuvimos la oportunidad de construir el campo de rugby más grande de España, con 3.500 localidades, súper moderno, para albergar no solo a la sede local del CRAP, sino también proyectos como que venga la selección española de rugby, que venga también selecciones internacionales como Paso, tipo Uruguaya, Argentina, ¿no? Y por supuesto también con el Racing, ¿no?
Pues ja veus, això és el que ens explicaven precisament ahir al partidazo de COPE des del Puerto de Santa María a Cádiz. Dit això, de seguida en parlem d'exercici, continuem parlant d'exercici, però de l'exercici i la seva relació amb el cor. On està el límit? Per una persona que fa poc exercici és boníssim pel cor, però el límit on està? De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fíanciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Parlem d'exercici. Quan feu exercici, la pregunta és... ¿Cuándo me quedo corto y quan m'estic passant de fer exercici? I sobretot amb la relació que té amb el nostre benestar. És a dir, fer exercici està bé, eh? No ens equivoquem. Fer exercici està bé. Però si ho fem en relació amb el cor, quan és massa exercici? No és la primera vegada que alguna persona per excés, per fer una marató d'aquesta sense entrenar o sense estar preparat, sense una preparació prèvia, doncs té un problema per un excés. Això em refereixo, aquestes qüestions que possiblement volem fer però que després no arribem. Bé, parlem de tot això amb el Rubén Noda, que és graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i, a més, està especialitzat en rehabilitació cardiovascular a INSCOR. Ja sabeu que INSCOR és el centre de referència cardiològic a Catalunya. Rubén, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo hablaba del exceso de ejercicio. ¿Demasiado ejercicio puede dañar el corazón?
Claro, el ejercicio, y ya lo hemos mencionado varias veces por aquí, ¿no? Es uno de los mejores medicamentos, una de las mejores herramientas que existen para el corazón. Pero, como casi todo, la dosis importa, y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que sí, es cierto que hay un mayor riesgo cuando el exceso de ejercicio está presente, y existen grandes metaanálisis en los últimos años que muestran que los atletas de resistencia tienen un riesgo mayor de fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, respecto a la población general. Y además, en 2024, más o menos reciente también, también se hallaron casos de fibrosis miocárdica en atletas de resistencia, en este caso veteranos. Pero claro, para no empezar a alarmar a la gente ni nada, esto ocurre en casos muy concretos, y estamos hablando de gente que entrena muchas horas al día, hablamos de 3, 4, 5 horas, durante varios años sin descanso suficiente, y la realidad es que ese no es el caso de la gran mayoría de la población.
Bueno, básicamente el ejercicio es bueno, nos sí. tenemos que quedar con esto, lo que pasa es que hay que tener también sentido común cuando haces las cosas, básicamente yo creo claro. que sería una de las claves, ¿no? Bueno, entonces, claro, la pregunta es clara, ¿dónde están los límites? ¿Cuánto ejercicio es demasiado?
Claro, cuando vamos a lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ellos hablan de hacer 150 minutos de actividad física por semana. Pero claro, eso es lo mínimo para no considerarse sedentarios, es una indicación mínima de salud. A lo que deberíamos acercarnos todos, como ideal, es alrededor de 300 minutos por semana, que son unos 40 o 45 minutos de media cada día. Pero ¿qué pasa si se hace más? Pues realmente nada, si se hace más, mejor. Porque no es que haya un límite, los beneficios van a seguir aumentando, solo que se comienzan a estabilizar, no van a ser tan notorios como alguien sedentario que empieza a entrenar.
Entonces, ¿cuándo aparece el riesgo? ¿Cuándo la cosa empieza a ser peligrosa?
Claro, ya estaríamos hablando de volúmenes extremos, como dije antes, muchas horas cada día, vale. con pocas pausas, pero el gran problema que hemos visto, sobre todo en estos deportistas de resistencia, es la ausencia del control médico periódico adecuado, la falta de chequeos, vamos.
Bueno, o sea, por lo que estás explicando, entiendo que no nos debería preocupar demasiado pensar que estamos haciendo demasiado ejercicio, ¿no? ¿Qué tipo de deportistas pueden entrar en este grupo de riesgo? ¿Hay algún tipo de deportistas en concreto?
Claro, sobre todo los de larga duración. Estamos hablando de triatletas, ultramaratonianos, ciclistas, que acumulan, como dije, muchas horas diarias de entrenamiento a alta intensidad, no solo mucho, sino a una intensidad alta. Y se ha visto que muestran a largo plazo, con el efecto crónico de este esfuerzo, pequeñas cicatrices en el corazón y algunas arritmias que, aunque sean benignas, pues están presentes. Pero vamos, ya te digo, un porcentaje irrisorio de la población, inferior al 1%, es el afectado realmente.
Pues Rubén Noda, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y especialista en rehabilitación cardiovascular en INSCOR. Oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Nada, a ti.
Dit això, ja veieu que l'exercici es pot ajudar. Bàsicament, aquesta seria la norma, eh? De seguida en parlarem amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia, per parlar de motos, perquè la sindicatura demana més aparcament de motos i campanyes de difusió del bonus de la motocicleta a Barcelona. De seguida en parlarem d'això. Però abans vull recordar que el proper dilluns tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia. Serà el darrer dilluns que el tindrem amb nosaltres per aportar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Així que no t'ho perdis, ho has de tenir clar, eh? Els dilluns aquí amb nosaltres, a migdia COPE, el doctor Vivar Badia respondrà a tots els dubtes i consultes que més et puguin preocupar en el món de l'oftalmologia per posar-les al dia. Per fer la consulta, radioconsultavision@gmail.com o al telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, 93-301-3003.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sindicatura reclama que continuen creant zones d'estacionament de motos a la calçada i ampliar l'espai de vianants, bàsicament. Bé, recordo, ja, suposo, no sé si ho sabeu, però l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà, a més, amb 500 euros qui se canviï la moto de combustió per una elèctrica. I també sabeu que Barcelona és una de les ciutats d'Europa que, si no la que més, una de les que més motos té en els seus carrers. És normal. És normal, és ràpida, és eficaç, arribes on has d'arribar i esquives els embotellaments que hi ha de trànsit a la ciutat. Ara, on deixem la moto? Aquest és el cas, i d'aquí la reclamació de la Sindicatura de Greuges per crear aquest estacionament. I sobretot després, hi ha prou educació viària dels motoristes? Són coneixedors de les normes a l'hora de deixar la moto, en funció de l'amplada de la vorera o no? Va, en parlem de tot això amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Bé, és que estem parlant de moltes motos a Barcelona, no? No sé si és la primera d'Europa o una de les primeres.
Sí, és una de les primeres ciutats en Europa que té més motocicletes i ciclomotors a la ciutat. Estem parlant d'unes 250.000 motos i ciclomotors, que representa a prop del 16%, 16,5% de tot el tràfic rodat que hi ha a la ciutat de Barcelona. El problema que es planteja és que aquestes motos s'han d'aparcar. I ens va entrar una queixa en concret que va ser sobre un lloc d'aparcament que hi ha a Aragó, en Viladomat, que aquí sí que s'han habilitat aquests aparcaments en calçada, però la gent continua aparcant a la vorera. Llavors això també es va servir fer nosaltres una intervenció, demanar informació a l'Ajuntament de Barcelona sobre aquest cas concret, però fer una reflexió en general. Estem parlant de 250.000 motos que circulen cada dia a Barcelona, i el que tenim en calçada tenim un 94.000 aparcaments. Per tant, les xifres no ens acaben de quadrar i no tothom pot aparcar a la calçada. Però més enllà d'això, el que ens trobem és que moltes vegades hi ha aparcaments en calçada que no s'estan utilitzant i la gent acaba aparcant en voreres.
Clar.
Aquest usuari el que deia, clar, és que la vorera és molt estreta, hi ha aparcament a baix en calçada i no s'està utilitzant, perquè no s'està utilitzant i perquè no s'estan imposant sancions.
Clar, aquest seria un que si queden aparcaments buits a calçada, doncs s'han d'utilitzar abans que els de la vorera, perquè hi havia una, no sé, ara de memòria, una norma que sí que permet aparcar en vorera sempre i quan tingui aquesta una determinada amplada, no?
Això tot, i per això vam demanar informació i és la que ens va contestar a l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha voreres que mai es pot aparcar, és a dir, no es pot aparcar, per exemple, quan estàs expressament prohibit, que hi ha un senyal de prohibit aparcar, quan hi ha una zona de càrrega i descàrrega, quan hi ha un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda. Per tant, hi ha llocs que no es pot aparcar. Ara s'obre el ventall de voreres de més de 3 metres i hi ha possibilitat d'aparcar les motocicletes. Aquestes voreres sí que es pot, però amb determinades condicions. Sempre i quan no hi hagi una entrada d'un gual, no envaeixi l'espai dels vianants, no afecti a zones de càrrega i descàrrega, i si són de 3 metres s'ha d'aparcar en paral·lel, i si són més de 3 metres, fins a 6 metres, s'ha d'aparcar en bateria, i sempre i quan es deixi una distància d'uns 50 centímetres de la vorada.
Clar, no complir amb això significa també, sobretot a les persones amb discapacitat, de mobilitat, amb problemes de mobilitat o mobilitat reduïda, tinguin problemes per anar per Barcelona, no?
Clar, nosaltres fèiem aquesta reflexió, de dir, nosaltres hem fet reflexió de com moltes vegades les jardineres o altres obstacles que hi ha a les voreres, el que fa és dificultar la mobilitat de gent amb mobilitat reduïda, gent gran, i també les motocicletes en vorera, amb aceres molt estretes, això dificulta la mobilitat de gent gran. Per tant, fèiem un crit d'alerta en aquest sentit de fer campanyes de sensibilització. Què ens diu l'Ajuntament de Barcelona? I és cert, nosaltres en aquesta resolució creiem que està sent eficaç. L'Ajuntament de Barcelona està imposant les sancions. Del 2024 al 2025 ha imposat un 15% més de sancions a les motocicletes que estacionen de forma incorrecta. També l'usuari es queixava de que no es retiren no se les endú la grua, que ens diu Guàrdia Urbana i Barcelona Serveis Municipals, BCM, ens diu, és que clar, no tenim capacitat per retirar-les totes, retirem aquelles que realment és urgent retirar, com entrada en gual, quan afecten a temes de, greus de mobilitat, quan estan aparcats a llocs de serveis d'urgències, etc. I des de més s'imposen sancions. Nosaltres el que li diem a l'Ajuntament és que creiem convenient aquest règim sancionador, però també això s'hauria d'acompanyar d'una campanya informativa. Campanya informativa, campanya donant a conèixer als usuaris i usuàries de les bicicletes quins són aquests deures que tenen.
Però tu creus que els usuaris ho fan per desconeixement?
Jo crec que sí, que molts usuaris ho fan per desconeixement i després per una altra cosa, perquè és útil la motocicleta, perquè és de porta a porta. És a dir, tu...
Home, no, és indubtable que a una ciutat que moltes vegades, com Barcelona, que està congestionada de trànsit de vehicles, doncs la motocicleta és molt àgil, sí, això és indubtable, però no sé, per això possiblement estava pensant que més motiu per conèixer les normes, no?, i per saber on poder-la deixar o no.
I el porta a porta també implica que si no és a la porta de casa teva o a la porta del treball, no passa res si ho deixes una cantonada o dos cantonades més enllà. Nosaltres moltes vegades hem vist que a la porta on tenim la sindicatura nosaltres està col·lapsat ja a l'estacionament en calçada i la gent aparca de forma incorrecta en vorera, quan una cantonada més enllà perfectament podria aparcar. Per tant, també hem de canviar aquesta mentalitat de porta a porta. No vol dir que ha de ser el mateix edifici on tu treballes o on tu resideixes que deixes la moto, la pots deixar, si hi ha espais habilitats, una cantonada més enllà. Per això són importants aquestes campanyes informatives, també el tema d'aparcar i és desconeixement de tothom, si és una vorera de 3 metres, a l'aparcar en paral·lel és per deixar passar la gent. Si és una vorera de 6 metres, pots aparcar en semibateria. No és que has d'aparcar en semibateria. Això hi ha un gran desconeixement. Clar. I també el fet de dir, escolta, potenciem. Sí que és veritat que hi ha pocs aparcaments. Pocs no, hi ha 94.000, és a dir, però no dona per tot el cos o el parc de motocicletes de Barcelona, però també es pot aparcar en subterranis, a dir, buscar uns altres tipus d'aparcament. I també el que fa cridar molt a la vista és que havent motos aparcades en vorera just on hi ha aparcaments reservats en calçada, n'hi ha aparcaments en calçada que estan buits. Per tant, sanció sí, però també campanyes informatives.
Sí, recordar a la gent què ha de fer per tenir un correcte ús de l'espai públic amb la moto.
I també no oblidem, i una reflexió, és que les voreres són pels vianants.
Sí, correcte, se'ns oblida això. Correcte.
I és molt important de dir les voreres pels vianants, que s'han d'ocupar, sí, però fent almenys la menys nosa als vianants i sobretot pensar això, vianants i tot tipus de vianants, hi ha alguns que tenen unes vulnerabilitats especials, com són persones invidents, gent gran i persona amb mobilitat reduïda, que el que sí que ha de tenir en compte és l'amplada de la vorera per poder gaudir de la ciutat.
Doncs senyor David, bon dia, síndic de greuges de la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I aquesta és la situació, ja sabeu com circular per la ciutat de Barcelona amb la vostra moto. Bé, recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a cope.es/Catalunya i a la nova aplicació de Cope, seleccionant Cope Catalunya. Allà ho podré escoltar tot, les pots escollir i descarregar des de Google Play o l'aplicació Android. Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebre'n la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.